Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Diuen que França té més formatges que dies té l'any, de totes les textures, dels secs que s'engrunen als gairebé líquids, de tots els gustos, dels més intensos als que tenen la suavitat subtil de la nata. Formatges de vaca, de cabra, d'ovella, condimentats amb herbes, recoberts amb pebre, marinats amb oli d'oliva, madurats en llics de jonc. Escollir un sol formatge d'entre una tan varietat és per molts de nosaltres un repte menor. Però no pas per en Sandler, o almenys no pas aquella vegada. Un cop va ser dins la botiga, el Naslik va començar a latejar una vida pròpia per la boirina invisible, però intensament aromàtica, que flotava sobre els formatges. Amb el cap cot, els ulls mig tancats i els nervis palpitants, es va sentir atret com si fos cosa del destí cap a un aroma particularment potent. Provenia d'un disc molt sud, de color rovell, lligat amb 5 tires de jonc al voltant. Era un formatge de Liberot, conegut dels seus admiradors com Le Coronel, per les bandes, i considerat un dels formatges més forts del món. En Sandler es va enamorar, va comprar el formatge, el va portar a dinar i llavors se'l va endur cap a París amb cotxe. La presència de Le Coronel es feia notar a cada quilòmetre que passava, però allò era música celestial pel nas d'en Sandler i una música molt inspiradora. Peter Mayle, del llibre Lliçons a la bona vida, del Balancí.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts per tot!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Una fonda estiuenca que la podeu fer des de la piscina, des de la barra del bar, això sí, molta aigua. La podeu fer estirats, drets, caminant, a l'ombra, on vulgueu, però sobretot, sobretot, amb bona companyia. Vinga, va, comencem pel nostre pica-pica amb la guia Virgínies de la cuina catalana. Voleu una miqueta de fruita? La tenim preparada. Un xic de pernil? També. Una recepta antiga de principis de segle? També. Una miqueta d'embotit? I tant que en tenim, també. I alguna coseta més, de tant en tant. I després el reportatge, a la segona part. Aquests reportatges que queden quallant. I acabarem amb una cita final. Què, comencem? Vinga, va.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I aquesta sintonia és la de la guia Virgínies de la cuina catalana. I avui, per oferir-nos un restaurant per entrar en aquesta guia, hi tenim un formatger, concretament l'Oriol Rizo, de la formatgeria La Xiquella. Oriol, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Pep.
Bueno, és que tu, a part de fer formatge, t'agrada anar de restaurants.
Oh, i tant que sí. Prou. I mira, la Vall d'en Bas en tenim d'uns quants.
A veure, serà de la Vall d'en Bas aquest restaurant que ens posaràs a la guia?
Sí, aquesta vegada sí. Sí, sí. Mira, jo et proposo anar als Hostalets d'en Bas a Can Font.
Can Font, un restaurant d'aquells de tota la vida, eh?
De tota la vida, d'aquells restaurants de tota la vida, que de cuina catalana, però sobretot més que de cuina catalana, que també, sinó de cuina casolana.
I allà, quin és el millor moment per anar-hi? Al migdia, al vespre?
Pots anar-hi en qualsevol moment del dia, però sobretot està molt especialitzat amb els esmorzars de forquilla.
Ep, parada i taula, no?
Oh, i tant. I també pots anar a dinar, inclús a sopar els dissabtes, si no recordo malament.
I què menjarem allà, a veure?
Ui, pots menjar del que vulguis i més. Mira, des de cap i pota, un cap i pota extraordinari, ben reposat, amb un punt de picant perfecte. Pots menjar llatada, si vols, amb fetge o sense fetge. Sarsuela, ous ferrats...
Sarsuela per esmorzar?
Sí, bueno, no ho sé, si la fan per esmorzar ara mateix. Mira, el millor és que vagis allà i li demanis a l'Emili o a la família, els dius, escolta, què tens avui? I deixa't recomanar i ja t'hi portaran bé.
A veure, què més tenim?
Ous ferrats, cardaperol, morro i orella, conill amb pebrot, cabrit al forn, fins i tot peix. Per esmorzar no crec, més aviat per dinar, però sang i perdiu, que la gent, hi ha gent que li agrada molt, cua de bou...
Home, aquesta, la sang i perdiu, és dels pocs llocs que deu haver, avui en dia, perquè déu-n'hi-do. I de postres també deu ser alguna coseta, no?
Sí, alguna coseta. Tenen dolços varis.
Doncs, Oriol, moltíssimes gràcies i de ben segur que el restaurant Can Font d'Hostalets en Bas entra a la Guia Virgínies de la cuina catalana.
Moltes gràcies a tu.
Amb la millor qualitat i tota la tradició, però també amb la més alta innovació, Virgínies, xocolates i torrons et presenta Emocions d'Alta Cuina. Perquè sabies que 100 xefs internacionals han atorgat els nostres productes 2 premis Superior Taste Award del prestigiós Institut Europeu? Per aquest motiu i molts més, avui podem dir més que mai que Virgínies és sabor i emoció.
Ja tenim a punt el petit gran xef, en Biel Coderc, que ens porta la fruita del dia.
Una poma mossegades, fruita seca per picar.
S'han cultivat mandariners, anomenats també tarongers mandarins, a la Xina des de fa molts i molts anys. Són uns dels arbres petits, entre 3 i 5 metres d'alçària, que donen un fruit, entre els mesos d'octubre i març, que va de color groc verdós, quan no hem madurat, al taronja. El meu nom mandarina fa referència al color dels vestits dels governants mandarins, perquè tinc una tonalitat carbassa. Sí, sóc la mandarina. T'agradaria combinar el suc de mandarina amb xarop de menta? Tasta un grill de mandarina amb un trosset de salmó fumat i enciam. T'agradaria provar un grill de mandarina banyat amb xocolata fosa?
Tinc fruites i verdures de tots colors.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia al rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
I aquesta sintonia és la que ens fa menjar un bon plat de pernil i avui volem saber com li agrada menjar-se un bon plat de pernil al cuiner, assessor i al gelater, en Jordi Guillem. Jordi, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Tu t'agrada el pernil, no?
M'agrada molt.
Tallar prim o tallar gruixut?
Jo primet.
Primet.
Sí, que es fongui a la boca i primet, primet, primet. I amb molta grassa. Ah, prefereixo que hagi grassa que no hagi vermell.
Mira, jo a mi m'encanta anar a sopar amb segons quin tipus de gent, perquè quan demanem un plat de pernil, normalment la gent sol agafar els que no tenen greix i a mi jo vaig agafant els altres. I no saps el que arribo a disfrutar allà.
Sóc com tu, jo.
I com l'acompanyem, el pernil? Com t'agrada acompanyar-lo?
Mira, a mi m'agrada molt amb la carxofa. Crec que la carxofa i el pernil és una combinació per mi de 10 i m'agrada molt fer la carxofa confitada, saps? Amb oli, deixar-les confitar. I després les fico al forn i fico una mica de crema de formatge a sobre, un rovell d'ou i el pernil per sobre amb la grasseta és, per mi, fantàstic.
Que bo, que bo.
M'agrada, m'agrada.
Clar, ja no sé si demanar-te allò amb què acompanyaries a la copa, no? Posaria un vinet blanc, una cervesa, un escumós, un negre, no sé.
Escumós. Jo sóc molt d'escumós, perquè crec que l'escumós des de principi a fi t'acompanya, no? No sóc de fer tantes barreges i sempre sóc, quan vaig als restaurants, un bon escumós i que m'acompanyi tota la nit. Si no, després la ressaca és més dura.
Déu-n'hi-do, un bon plat de pernil i un pernil amb les carxofes. Ara no estem en època de carxofes, però bueno,
ja vindran. No, per això t'he confitades, perquè m'agrada confitar-les i tenir-les tot l'any amb oli i les menjo tot l'any.
I allò, al mes d'agost, et fots una bona carxofa.
I tant, sí. sí, sí, tot l'any.
De fet, bé fent melmelades de tomata, no? que els utilitzem tot l'any, o de taronja,
sí,
no?
Sí, proveu, perquè la carxofa així confitada amb oli és, per mi, després la calentes a la paella o al forn i és fantàstica. I amb pernil, ja et dic jo, una mica rovell d'ou, és fantàstica.
Uf! Moltíssimes gràcies, Jordi.
Merci.
La Fonda.
I ja tenim a punt el mestre de les botifarres, el senyor Dolcet. Mestre Dolcet, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Què? Avui cap on anem?
Avui anem amb un producte que es concentra sobretot la seva elaboració, diguem-ne, en una zona. Després ho trobem en altres llocs, però sobretot es concentra a la zona del Vallès, diguem-ne, Vallès Oriental, la Selva, una part d'Osona, etc. Avui parlarem del bull o del bull d'ossets o del ventre d'ossos.
Ep, important aquest, perquè s'està recuperant i això és una d'aquelles coses, diguem-ne, una notícia bona, que la gent torni a fer embotits que gairebé s'havien perdut.
Sí, jo crec que aquesta és una labor que entre tots, i jo crec que, i esperem que tots aquests dies que parlem d'embotits i contribueixin a això, no? El coneixement d'aquesta riquesa que tenim. El ventre d'ossets és també un dels exponents màxims de l'aprofitament del porc. De què es tracta això? Es tracta senzillament del capdavall de les costelles, del porc, hi havia unes puntes, que són puntes que tenen uns tendrums, que això pues, o es posava per guisar, o es posava per... però també es posava, això que es feia, es tallava a trossets, tot això s'amanía amb sal i pebre, i s'embotia bàsicament a mà dintre del ventre, o dintre d'un cec, depèn de lo que disposéssim. I en alguns altres llocs, fins i tot dins de la bufeta. Tot això es posava a coure i es deixava secar. Normalment era el producte que es menjava amb el temps de les faves, amb el temps dels pèsols, menjava estufat. Però tot evoluciona.
Un embotit espectacular, molt enemic dels grans ganivets.
Evidentment, no és un embotit que es talli, no, és un embotit que s'ha de desfer. Per això és un embotit que tradicionalment el deixaven assecar i després el feien servir per guisar. Pel temps de les faves, el temps dels pèsols, estofats, amb patates, etc. Però, el que dèiem abans, avui en dia hi ha gent jove que ha recuperat aquest producte i l'ha donat a consumir d'una altra manera, adaptant-se als temps, que és per menjar-se'l, per fer el vermut. Com ho fem, això? Pues senzillament trencant-lo amb les mans, desfent-lo i anar rostant ossets. I entre osset i osset rostant, aquella mica de picantor, aquella mica de carn cuita que fa salivera, pues una miqueta de vermut, una miqueta de bon vi, una miqueta d'un dels grans escumosos que tenim aquí a Catalunya.
Doncs sí, la veritat és que moltes vegades evolucionar és tirar enrere.
I ara és el moment de la recepta històrica del llibre La cuina catalana d'en Ferran Agulló, amb el fons musical del gran amic Xavi Salvà, de A dos gramòfons, i amb la veu d'Ari Coderc.
4 cullerades d'oli. Quan és roent, s'hi tiren els molls o rogers sencers. En ésser quasi cuits. S'hi posa per sobre, ben barrejat, all i julivert trinxats i molla de pa desfeta. Es fica al forn. O s'hi posa foc per damunt mitjançant una cobertura de llauna. Cal curar de tirar cullerades d'oli per damunt del peix mentre es cou.
Avui ens quedem a Barcelona. Anem al barri de les Corts i aquí avui anem directament a casa d'una de les persones que en sap més de gastronomia i de productes japonesos i gran amic de la Fonda, en Roger Ortuño. A veure, aquí al carrer X i el número Z. Obrim la porta, a veure.
Sí?
Roger, què tal?
Home, què tal? T'esperava aquí, em pensava que no vindries.
Sí, home, sí. Jo, tu a mi em dius... Si tu m'hi dices bé, jo lo dejo tot.
Vale. Què tal? Passa endavant.
Com va l'estiu?
Molt bé. Vull molta calor aquí, eh? Però hem d'estar amb l'aire. Hem d'anar posant l'aire tant en quant.
Bueno, de mica en mica. En Roger Ortuño és un gran coneixedor de la gastronomia japonesa, que sempre que pensem en japonès, doncs pensem en ell, perquè... Jo no sé què li ha donat aquest home des de fa una bona colla d'anys que ja el govern japonès li va donar una medalla a aquest mèrit que bueno. Però avui, a veure, volem parlar de menjar, però volem parlar més de beure, perquè, Roger, clar, si parlem de sushi, ostres, sí, el sushi n'hi hem parlat. Menys conegut, diguem-ne, potser és el soba, no? Tot i que ara, aquí a Barcelona, es menja més ramen que escudilla carrandolla, també t'ho haig de dir. Podríem parlar també de dolços, però jo crec que ho hem de fer-ho tot amb un matxembrat, però a partir d'una beguda que jo crec que últimament s'ha posat molt de moda i que fins i tot a Catalunya se'n fa, que és el sake.
Sí.
Què és el sake?
Mira, és una beguda fermentada que es fa a partir de l'arròs, o sigui, a partir de la fermentació de l'arròs. Podríem comparar-ho igual amb una... Doncs amb una sidra, en aquest sentit que és fermentat, vull dir, o amb un vi, o amb una cervesa, vull dir que no és un destil·lat, però en aquest cas es fa amb arròs.
Clar, per cert, mira, veig aquí el llibre, què fa l'Oishi?
Ah, molt bé, sí, és el diccionari il·lustrat de gastronomia japonesa, Oishi. Saps què vol dir, no? Oishi, en japonès?
Ja no m'ho has dit, però ja no me'n recordo.
No, vol dir deliciós.
Deliciós?
Una cosa molt bona, una cosa deliciosa, es diu Oishi. Amb dues is, al final.
Clar, tu vas moltes vegades, no sé si aquest estiu tu també portes algun grup cap a Japó, o si hi ha japonesos que venen aquí, llavors els ensenyes la cultura d'aquí, però un japonès, per exemple, una persona del Japó, quan ve a Catalunya, què és el que li agrada més des d'un punt de vista gastronòmic?
Mira, jo una vegada vaig fer... Em van entrevistar en un programa de televisió, que també em va venir aquí a casa, de la televisió japonesa, i em van fer un tast a cegues, o sigui, un tast, però a cegues literalment, o sigui, em van tapar els ulls fins i tot. Un tast a cegues vol dir que et posen 4 o 5 o 10 ampolles i tu no saps quina marca és, no saps quina ampolla és, i has d'endevinar quin vi o quina beguda t'han posat, o quin sake en aquest cas, no? I van fer un tast de Nigori Sake. El Nigori és el sake... mira, que t'he portat una ampolla aquí, que és de color blanc, o sigui, és tèrbol, sembla horchata. I llavors em van fer un tast de 7 sakes diferents, de Nigori Sake, d'aquests tèrbols, però literalment a cegues, o sigui, és que em van tapar els ulls i tot. I què anava a dir? I jo, quan sabia que menjaríem això, vaig pensar, dic, mira, doncs això ho farem amb un... Agafarem un mató, els farem un melimató, també perquè ho tastin ells, no? I perquè ho tastin, perquè té una textura i un àcid làctic també, una cosa que pot anar molt bé amb aquest tipus de sakes, no? També, ostres, tu, se'l van fotre tot, el mató. Van flipar, o sigui, no ho havien tastat mai, això. Saps? O sigui, els hi va encantar. I, a veure, sí que el Japó no seria precisament el lloc on més cultura de formatges hi ha, però sí que n'hi ha, se'n poden trobar. Però això del mató o el recuit... Perdó, mató no, era recuit de drap. Recuit de drap.
Mira.
Encara millor, o sigui, encara millor. El recuit de drap amb una miqueta de mel, bueno, van flipar això.
Clar, perquè un, quan a vegades hi pensem, no? És a dir, a l'estiu, qui més qui menys, doncs, o uns van cap a un costat, o ve gent a casa, venen convidats, i és allò que a vegades amb la gent que ve a casa no saps allò si els agradarà una cosa, si no els agradarà, no? I sobretot gent de fora, que a vegades te'n dones compte de que tenen uns gustos totalment diferents, no? Per exemple, ara ja s'ha començat a estabilitzar una miqueta això, però fa uns anys deien, ui, a un anglès no li donis mai calamars a la romana, perquè, bueno, és capaç de treure-ho tot, no? La conducta, diguem-ne, sensorial d'una persona japonesa, hi ha algun producte, algun ingredient que no el puguin suportar, que ho hàgim de tenir en compte si convidem algú a casa?
Mira, com saps, el Japó és el país on, o un dels països on més tradició hi ha de l'arròs, no? I, evidentment, els encanta tot el que sigui amb arròs, i, per exemple, la paella, els arrossos caldosos i tot això, doncs els encantarà també. però no els hi posis mai arròs amb llet, perquè un arròs amb llet és com una aberració per ells. No?
Què dius
com,
ara?
O sigui, un arròs dolç amb llet, amb una cullera així, és, com a postre, és una cosa molt que no els encaixa. No?
Però això és, per exemple, com nosaltres que ens prenem un bon plat de fesols de Santa Pau o mongetes del Ganxet o del Genoll de Crist amb cansalada, i ells et foten d'aquestes mongetes.
Sí, a l'anco, que és la mongeta aquesta azuki, o bueno, també es fa amb mongeta blanca o amb diferents tipus de mongeta, però que porta molt de sucre, vull dir, és com una mena de com es diu, d'almíbar, no? Pràcticament. Sí. I això també, jo... Llatinoamèrica, no? També, que és molt típic, no? Los frijoles i aquestes coses, doncs jo m'imagino també que un japonès, això, salat, també és una cosa que allà no ho mengen, o sigui, el fesol, diguem-ne, o sigui, l'azuki,
la mongeta vermella.
Aquest tipus de mongeta s'associa amb unes postres, vull dir, s'associa a la rebosteria amb sucre. Vull dir, també entenc que pot ser una mica el pol oposat, diguem-ne, com possiblement un català la primera vegada que ho tasti això, doncs igual dirà, ostres, és com fer un gelat de llenties, no? Sembla una cosa molt estranya, no?
O mira, fa poquets anys, aquí a Barcelona, un restaurant que ja ha tancat, que, si no recordo malament, era... Tu m'ho diràs el nom, perquè segur que te'n recordaràs. Carrer Còrsega, jo sembla que era el carrer Còrsega 252.
Mira, ja ho sé. Espera, no m'ho diguis. No m'ho diguis,
era,
que t'ho digui
jo. Era el senyor Miyagi.
El Koyuki. Sí.
Recordo una cosa que ens va passar...
Amb Enric Granados.
Exacte. Sí. Recordo que hi va haver una taula al costat que va demanar una cosa i el senyor, el propietari d'allà...
Que es diu Camo, es deia Camo, el senyor Camo.
Jo li deia al senyor Koyuki perquè és igual.
Sí.
És igual.
El senyor Miyagi. Sí, és igual que el de Karate Kid. Sí.
I jo vaig veure que els deia que no. Diu, no, això no t'ho deixo pas tastar. Mm-hmm. I els altres els deien, home, però si som que t'ho demanem, no? I no, vosaltres no hi esteu acostumats. Diu, i els hi va preguntar, heu anat al Japó? I diu, no. Ho heu menjat alguna vegada? Diu, no. Diu, no, doncs
no, no demaneu, no?
Heu d'anar a Japó a tastar-ho i després ja vindreu. I era aquesta, si no recordo malament, aquesta soja...
El nattō, deu ser això.
Exacte.
Sí, el que és nattō, la soja, no? Fermentada, que es deixa 48 hores a 40 graus. I és això, és com si tu et fas unes llenties, te'n vas el cap de setmana fora de casa i quan tornes el diumenge a la nit, dius, hosti, quina pudor, que això ja camina
ben
sol.
Ben florida, no? Sí, el nattō. Jo nattō. Deia nattō. Eh?
Sí, amb dues tes i amb dues os. Nattō.
Escolta, i com pot ser que, diguem-ne, que als japonesos els agradi un producte com aquest, és a dir, una soja refermentada, allò que te n'has anat al cap de setmana i l'has deixat allà al damunt del radiador?
Sí. Doncs mira, de fet, no et sorprenguis, perquè la cuina japonesa, de fet, tot, o pràcticament tot, és fermentat. Si ho has reflexionat alguna vegada, la salsa de soja és fermentada. O sigui, la soja es deixa... es barreja amb blat i es posa un fong, que és el fong koji, i aquest fong és el mateix que es fa servir, per exemple, per fer la pasta de miso, o és el mateix fong que es fa servir també per inocular els grans d'arròs, per fer el sake, també. O sigui, es fa servir doncs, per fer el vinagre d'arròs, per fer la salsa de soja, per fer el mirin, que és una mena de, com de xarop dolç, per cuinar. O sigui, es fa servir per moltíssimes coses que són productes que són fermentats. O sigui, si t'hi pares a pensar, el miso és un fermentat també.
Clar, ara anem parlant de saques i em deies això de la fermentació, i és veritat, clar, les salses de soges, dels tamaris, que per cert, l'altre dia, clar, dèiem, aquí a Catalunya, si haguéssim de fer una salsa de soja, dius, no cal que fem una salsa de soja perquè primer no cultivem soja. Aquí tenim mongetes, tenim cigrons, aquí a la zona de l'Alta Noia. Dèiem, home, podríem fer una salsa de mongetes, no? Que clar,
no?
Que llavors, dèiem, la salsa de soja porta soja i porta blat. Sí. I, en canvi, el tamari només porta soja, no? Llavors, podríem dir tamari de mongetes, no?
De fet, el tamari, tamari tal com sona, tamari, o tamari shoyu, diguem-ne, pròpiament seria el que se n'hi hauria de dir salsa de soja, perquè és amb soja 100%. O sigui, el que diguem-ne és apte per, a priori, eh? S'ha de mirar sempre l'etiqueta, però a priori és apte per persones intolerants o al·lèrgiques al gluten.
A les celíaques.
O sigui, amb celiaquia, i perquè no porta blat. Però la salsa de soja sí que en porta. Porta meitat i meitat, o depèn, hi ha diferents tipus de salsa de soja que porta més quantitat de blat o menys, i llavors té una densitat, una altra, un color, una altra. Però sí, sí, el tamari, en principi, està fet només amb soja. I sí, per què no? Mira, saps que el celler de Can Roca van fer, fa molts anys, que els vam convidar al Saló del Manga, i van venir, ens van portar una ampolleta que havien fet, una mena de, com de sake, entre cometes, que el van fer amb mongeta al ganxet, fent com un experiment, feien allò més investigació i, com s'han dit això, recerca
sí,
i tal.
Sí, recerca i desenvolupament.
Això, recerca i desenvolupament, i van fer un sake, així, entre cometes, amb mongeta al ganxet, està boníssim.
Clar, de fet, no deixa de ser un hidrat de carboni que també pot fermentar. Clar, el sake, entre el sake i el mirin, és el mateix, s'assemblen, són productes totalment diferents...
Són cosins germans. Jo m'atreviria a dir que són tan semblants o tan diferents com pugui, salvant les distàncies, però perquè la gent no entengui, com comparar el vi i el vinagre. S'assemblen? Bueno, sí, s'assemblen una mica, però són dos productes molt diferents. La diferència fonamental amb el mirin és que el mirin es fa amb mochigome, que és amb l'arròs glutinós, que és el que es fa servir pels pastissets de mochi. Això segur que molts oients ho han tastat, això. Doncs en comptes de fer-ho amb arròs uruchimai, o sigui, amb arròs no glutinós, l'arròs de menjar, per entendre'ns, doncs es fa amb arròs glutinós, que té més amilopectina i més enganxifós. I llavors hi ha un punt de la elaboració que també se li posa shochu, que és un destil·lat, i llavors té un aspecte que sembla com de xarop, com un xarop... sembla una mica la textura, sembla com aigua amb mel, per entendre'ns, i té una miqueta d'alcohol. O sigui, en aquest aspecte està fet d'arròs, està fermentat, i vull dir, podríem dir que s'assembla al sake, però no és un sake, m'explico? O sigui, no és una beguda, a part no és una beguda, és un condiment, i es fa servir per cuinar. Per exemple, la salsa teriyaki... Com es fa? Doncs 50% salsa de soja, 50% mirin. I el mirin el que li dona és aquesta brillantor, aquesta textura com de caramel, no? com d'almíbar, no? Diguem-ne. I, de fet, teriyaki vol dir cuinar amb una salsa brillant. O sigui, que queda el producte brillant precisament per això, pel mirin aquest.
Sempre que vaig a una botiga de productes japonesos i miro les etiquetes, no?, dels sakes, per exemple, avui aquí tu a la taula en tens quatre, sempre penso, caram, això d'aquí, des del punt de vista nostre, no?, és a dir, tu agafes quatre ampolles de vi i més o menys, doncs, home, tens una certa cultura vitivinícola i pots dir, mira, això és un vi, diguem-ne, més tranquil, això és un vi, doncs, més no sé què, home, aquest ja es nota, diguem-ne, aquest segur que val més de 15 euros, ui, això és vi de... un vi d'aquests per prendre amb graciosa, no?, clar, nosaltres aquí no tenim cultura de sake. Per tant, Roger, nosaltres com podem, diguem-ne, a començar a agafar cultura de sake? És a dir, com podem saber si allò que tastem seria, diguem-ne, allò per dir, guita, aquest utilitza'l per cuinar, no d'allò? Sí. O aquest, Josep, això que tastes ara és canela fina, eh?
Sí. Mira, hi ha un tema... una cosa molt fàcil que la gent pot aprendre o... Poden sortir d'aquí aprenent dues paraules en japonès, val?
A veure, va.
Una és junmai.
Junmai.
Junmai. J-U-N-mai. Junmai. Que vol dir pur d'arròs.
Pur d'arròs. Junmai.
Pur d'arròs. Llavors ja, els sakes es divideixen bàsicament en dues famílies, podríem dir, en dos equips, val? O sigui, els que són junmai, és a dir, purs d'arròs. I què vol dir pur d'arròs? Doncs que es fan simplement amb aigua, arròs... I aquest fong que us deia, el koji, que s'inocula damunt dels grans d'arròs per trencar l'almidó i convertir l'almidó en sucre. I llavors ja pot fermentar perquè ja té sucre. ¿Vale? O sigui, és arròs, aigua, koji. Això és un sake pur d'arròs, que només porta arròs, bàsicament. I després hi haurien els sakes que col·loquialment se li poden dir no junt mai.
No junt mai.
Aquí també per no enrabassar la gent amb altres conceptes, eh? Però bé, té una paraula també, hi ha diverses maneres de dir-ho això també, eh? Però els que no són junt mai, què vol dir? Que no són purs d'arròs, que porten una mica d'alcohol destil·lat afegit. Ah. Entesos? Llavors, aquesta diferència, el sake és no junt mai, que porten aquest... Però a veure, aquesta quantitat igual estem parlant... Està molt regulat, tot això. És un 10% del pes total de l'arròs que es fa servir. O sigui, hi ha totes unes fórmules d'això que al final vol dir res, una miqueta, eh? És com un...
Clar, ara em fas pensar que potser, per exemple, és una miqueta com aquí a casa nostra, per exemple, en el cas de les garnatxes, o
un
així...
Un fortificat.
Exacte, un fortificat, sí. o una mistela, sí, que s'encapsula. És a dir, sí, tu agafes aquell vi, no, en el cas de la garnatxa, i arriba un moment que dius, saps què? Pst, vinga, posem-hi... Sí.
Jo, de vegades, quan explico això, ho tradueixo com a fortificar, però molt entre cometes, perquè realment, o sigui, s'assembla en aquest sentit, però la intenció no és la mateixa. La intenció no és afegir-li alcohol, la intenció no és pujar la graduació alcohòlica, o la intenció no és allargar la producció, m'explico? O sigui, la intenció aquí és com fer com un perfum. O sigui, tu saps que el perfum, l'alcohol, el que fa és que et reté el perfum d'un pètal de rosa, del que sigui, no? Doncs el fet d'afegir-li alcohol destil·lat fa que puguis retenir més els aromes genuïns que pugui tenir aquest arròs. Val? Llavors, la graduació no puja més perquè després també es dissol amb una miqueta més d'aigua abans de filtrar-ho, diguem-ne, amb la qual la graduació alcohòlica és la mateixa que si no en portés, però sí que hi hauria aquesta gran diferència entre els que són purs d'arròs i els que porten una micona d'alcohol destil·lat. Per això, per ajudar les partícules d'arròs que... Això, per capturar els aromes o per les que no s'han acabat de fermentar o de dissoldre, doncs forma part del procés. I llavors això sí que ens marca... Tots dos es consideren premium, igualment. I després... Però, bueno, hi ha molta gent molt, molt, molt radical que diu, no, jo només bec sake jumai.
Jumai.
No? Jo abans era molt, molt radical d'això, també, que et deia... que deia, no, és que els millors són els Jumai i tal. Ara potser doncs sóc una mica més obert, però si vols que et digui la veritat, jo particularment prefereixo els Jumai, també. Sí. I de fet, aquests que t'he tret aquí són tots Jumai, eh?
Sí,
sí, de la casualitat.
A veure, clar, hi ha una cosa. Quan es tarda a fer un sake?
Es triga el procés mesos, o sigui, de fet, es triga més o menys com un any.
Què dius?
Complet. Sí.
Tardem menys a fer vi i a fer cervesa.
Sí, i de fet, el consum del sake està previst, està pensat per fer el consum en el mateix any. O sigui, en l'any següent, vull dir. I sí que és veritat que també hi ha alguns sakes que estan pensats per envellir, i envellir en el món del sake vol dir a partir de 3 anys, però diguem-ne que no és una cosa normal, no és una cosa convencional, és una cosa que igual hi ha un 1% o un 0,1% de tota la producció que són pensats i concebuts per envellir, diguem-ne, no?
Clar, entre un Jumai i un no Jumai, diferència de graduació cap a on te volta?
No, seria sempre la mateixa. Tots els saques, per llei... Mira, t'he portat la llei... Està en japonès, eh? T'he portat la llei que defineix
a veure,
el sake.
A veure.
Mira.
Carai, tu.
Bueno, entesos,
no sé si l'haig de llegir d'esquerra a dreta, de dreta a esquerra, però,
sí,
però tu parles japonès, no?
Sí, sí. El que passa que aquí, a veure, hi ha paraules molt tècniques aquí que també costen de llegir, d'entendre.
Bueno, jo text legal, això. No entenc res, eh?
Però, bàsicament, aquí el que vol dir és que el sake, per definició, ha d'estar sempre per sota dels 22 graus. Un 22 de percentatge de graduació alcohòlica, vull dir. O sigui, com a màxim tindrà 21,9 o 21, no sé què.
Clar, per tant, això, diguem-ne, no té la tesitura que té un vi, sinó la tesitura que té un vi dolç, que té una garnatxa, que té una mistela, fins i tot una ratafia.
Sí.
Però això, però en quin moment es pren,
això? El promig acostum... Perdona, ara t'he dit el màxim legal per més, diguem-ne, però el promig normalment és entre 15 i 16, amb la qual és igual que un vi. Un vi, el màxim per llei, són 15 graus o 15,5, podria ser, doncs més o menys és el promig que ens trobem sempre en el sake, també. O sigui, és una graduació bastant, bastant equivalent.
I això quan es pren? És a dir, es pren a l'hora de menjar, es pren abans com
a
aperitiu?
A tot moment, depèn. Hi ha molts estils de sake, i quan dic estils vol dir que n'hi ha uns que són aixampanyats, no? Que semblen com un cava, un corpinat, sí, que tenen carbònic, o n'hi ha d'altres que són tèrbols, com aquest que tenim aquí, que és com una orxata o com una llet d'arròs, diguem-ne. N'hi ha d'altres que són molt frescos, unes altres que són envellits, que tenen color marró, per exemple, o sigui, color àmbar, diguem-ne. I, de fet, aquests que t'he portat aquí, aquest que he seleccionat, visualment, això és una pena que això per la ràdio la gent no ho pugui veure, però precisament he seleccionat aquests perquè em puguis ajudar a descriure'ls. Són molt fàcils de descriure.
Jo, si vols, ara fem una crida. Pensa que aquí al barri de les Corts hi ha molta gent.
Sí?
Vull dir, tot i que...
Hi ha algun veí per aquí que es vulgui sumar o què?
No sé, si vols dir, sí, diem al carrer, eh? Doncs som aquí al barri de les Corts, a casa de... Avui fem una mena d'espiquisi, aquí a casa d'en Roger Ortuño. I ara començarem a tastar els saques i buscarem a veure aquestes afinitats. A una persona que mai ha tastat el sake, amb una persona que en sap un niu del sake. A veure, vinga, va. Veig que tens unes copes semblant a la del vi, la del tastavins.
Bueno, aquestes són, no sé si es poden dir marques o no, però aquesta és una marca austríaca molt coneguda.
Molt coneguda, que comença per R, eh?
Sí.
I acaba per L.
Sí.
S'ha de veure amb això o amb ceràmica, el sake?
Mira, amb ceràmica seria més aviat pel sake calent. El sake es pot prendre, podríem dir-ho també així com a titular, allò si volem buscar titulars, que el sake és potser la beguda alcohòlica que el major rang de temperatures permet, o sigui, pot ser des de pràcticament 0 graus fins a 60 de centígrads, vull dir, de temperatura, O sigui, des de pràcticament congelat fins a 60 graus, que seria com un te. No,
però ens ho estàs fotent molt complicat, això, perquè, clar,
llavors
no,
cada,
no sabem...
cada estil, això, o ja t'ho posa l'etiqueta, clar, t'ho posa en japonès, potser, però cada estil de sake et demana un estil, un tipus de temperatura. Però, a veure, això és igual que el vi. El vi també...
També podem fer un vi calent,
sí.
Clar.
I llavors, què anava a dir? Llavors, quan és calent, és millor amb ceràmica, val? Però quan el prenem fresquet... el millor en copa de vidre. A més, també, amb la copa de vidre, doncs, pots allò... sacsejar-la una mica, no?, per ventilar, perquè airegi.
Doncs va, posa el primer, que mirarem. A veure, això què és?
Aquest es diu Aratama. Aratama és la marca... Ah, això, el que li passa en els saques, això és un rotllo patatero. Perquè, clar, estan en japonès. I tenen uns noms que són impossibles de recordar.
Aquí hauria d'haver-hi l'etiqueta en català o en castellà,
bé, aquí
no?
aquí també està en català, bueno, en castellà en aquest cas, que és el Aratama Tsuyahime, que dius,
sí,
toma ja.
Perfecte.
Vale? Aratama seria la marca, val? I Tsuyahime és la varietat d'arròs, en aquest cas.
Ja
en aquest
diem
cas.
Coses.
I llavors aquí trobem que posa Junmai Ginjo. Junmai, que volia
Junmai
dir...
Junmai pur d'arròs.
Pur d'arròs. I mira, l'altra paraula que no t'havia dit encara era Ginjo.
Ginjo, espera que me l'apunto.
Ginjo.
Ginjo.
O sigui, però sense U, eh? Ginjo.
I això què vol dir?
Vol dir que l'arròs ha estat polit fins a un 60%, és a dir, una tona d'arròs, o sigui, 1.000 quilos d'arròs, els han polit fins que s'han convertit en... 600 grams de... amb 600 quilos, perdó, d'arròs blanc. M'entens? Llavors vol dir que...
Clar, vol dir que és molt... Que ja no hi ha pell allà,
molt
eh?
Correcte. L'han refinat molt per apropar-se el més possible al nucli, val? I llavors també vol dir que l'han fet a baixa temperatura i que han volgut afavorir, doncs, que sigui més aromàtic. Llavors, també, quan trobem la paraula ginjo, o, millor encara, Junmai Ginjo, que vol dir pur d'arròs, i, a més ginjo, vol dir que serà pata negra, diguem-ne, no? I hi ha després hi ha uns altres, que és el Dai Ginjo, que ja és com dir Super Ginjo, que encara està més polit i encara és més pata negra, diguem-ne.
Clar, a 15, primer ara, des de la vessant de l'alimentació, ens diuen que ens hem de vendre l'arròs el més integral possible, i en canvi pel sake ha de ser el més refinat possible.
Mira, aquests que he agafat d'aquí, de la saqueteca, aquesta que tinc aquí, de la vinoteca,
saqueteca.
T'he agafat uns, he seleccionat uns que, mira, aquest, per exemple, que es diu Uroko, aquest, per exemple, està molt poc polit. Està polit, a veure si t'ho dic bé, em sembla que és el 80% o 88%, a veure si ho trobo l'etiqueta.
Déu-n'hi-do, aquí tenim dos... 200 quilos
de... Perdona, t'ho he dit malament. No, aquest està més polimentat. Però bueno, n'hi ha uns altres que igual està polit fins al 80%, que és o pràcticament integral, i llavors és més rústic, té més umami, té més sabor a arròs... Són estils diferents, ni millors ni pitjors.
T'havien de fer com el vi, això d'enflairar i donar-li un parell de voltes?
Sí.
Enflairem. L'aroma és bestial. Dius, com pot ser que un arròs faci aquest aroma, eh?
Sí.
Un aroma molt floral, no?
Molt floral, no?
De fet, sembla que hi hagi pètals aquí, no de roses, però pètals de flors.
De flor blanca, no? Potser de...
Oh, aquesta olor m'encanta,
eh? Sí. Té un punt així també una miqueta anisat, no? Potser una miqueta...
Carai.
Què tal?
Carai, tu.
Té un punt d'acidesa també, però de dolçor, no?
Sí.
De sabor d'arròs. Vull dir, tu això ho tastes i dius... Igual si no t'ho diuen, no sé, tu, igual si no t'ho diguessin, tu et pensaries que això és un vi?
Home, un vi curiós, és a dir, un vi que tiraria més cap a un tipus de... de xerès, no? Per exemple, una manzanilla, però que, clar, que li faltaria aquesta part de la fusta, aquí no n'hi ha de fusta, no?
No. Sí que hi ha alguns tipus de sakes, els taruzake, que sí que es fan amb barrica de fusta,
Vaig apuntant jo, taruzake i fusta.
Taruzake, que es fan amb bota de fusta, fusta de cedre japonès, el que passa que es fa només uns dies, eh? Perquè si no el cedre japonès xucla molt i se't veuria tot el sake, la bota, no?
Clar, jo ara estic pensant això i, Roger, aquest sake, tu, que ja tens cultura, amb què te'l prendries?
Amb què el faríem? Mira, aquest, a més, és un arròs, aquest tsuyahime, que és un arròs de taula, vol dir arròs per menjar, i a més és un arròs que es pot menjar tant fred com calent el dia després, i aquestes propietats, diguem-ne, doncs també es diu que ho traslladen al sake. O sigui, aquest sake podríem dir que permet gaudir-lo a diferents temperatures. M'explico? O sigui, el podríem prendre com ara, que està pràcticament a temperatura ambient, ja fa una estoneta que l'hem tret, però el podríem haver pres més fresquet o el podríem haver escalfat, també. I aquest sabor que té d'arròs, no? aquest dolçor que té i aquesta lleugeríssima acidesa d'arròs, doncs jo això ho acompanyaria amb qualsevol cosa que poguéssim acompanyar amb arròs. O sigui, o dit en català. Saps aquest tipus de plat que tu dius, hòstia, quina salsa més bona? Que bo que està això. Escolta, porta'm una miqueta de pa, que sucarem aquí una miqueta de pa a la salseta aquesta. Doncs això en japonès seria el mateix, diríem, porta'm una miqueta d'arròs per acompanyar aquest guisat, per acompanyar aquesta carn, per acompanyar aquest tipus de plat tan sabrós i tan gustós, dona'm arròs.
Per exemple...
El podríem prendre amb aquest sake.
Els japonesos, per exemple, mengen sushi amb sake?
Sí, clar, i tant. Sí. A veure, es fa molt amb te verd, o amb cervesa, o amb qualsevol cosa, però sí, el sake... Jo he sentit algú, no sé ni qui, no sé ni dir ni qui, però gent que diu, no, sake amb arròs, no. Però què dius? Tot el contrari. Vull dir, precisament arròs amb arròs marida molt bé. O sigui,
mira, ara diré un secret que potser és una bestiesa, però, i em sembla que compartim d'això. Jo tinc un gran amic que està al Sakura, aquí al costat de les Corts.
Sí, al Sakura hi ha, al Suri.
Al Suri, exacte.
Hombre, sí, molt
que
maco.
A vegades em truca, sobretot a l'hivern, i em diu, Pep, diu, ja hi ha garotes. I sempre faig allò, jo sempre dic que faig un homenatge a l'any, que és anar a veure en Suri, al Sakura, i que et prepari uns gunkang de garota, no?
Al Sakura estem parlant, al Sakura hi ha.
Al Sakura hi ha.
Ja. I, perdona, i de l'illa, de l'illa diagonal.
Perquè
em sembla que n'hi ha algun altre que és així, que no és ben bé japonès, que és del país veí, per dir-ho subtilment, que també es diu Sakura, però aquest és el Sakura ja. El Sakura ja de l'illa,
Planta
baixa de l'illa, al costat de l'alimentació, no?
Sí, que és molt curiós, perquè moltes vegades sempre, a veure, i sense voler fer ni apologia de res, però sempre pensem a vegades que en un centre comercial no hi pugui haver un bon restaurant, i hem de dir que sí, que n'hi ha, i el Sakura en aquest cas és un bon restaurant, doncs jo hi vaig...
T'has fotut la copa, Pep?
Sí, clar,
Ara farem el sabor,
I de fet, ara, a partir d'aquest any, potser ja començaré a demanar sake, però jo em prenc, en aquest homenatge, em faig els gunkangs de garota amb umeshu.
Ah, mira, hòstia, molt bona.
Que no sé si es fa o no, però a mi m'encanta l'omeixo, tu.
Molt bo, molt
bo. Què és l'omeixo, per la gent?
L'omeixo és un licor que es fa en base de sake o es pot fer en base d'un destil·lat, també, que porta ume. I l'ume, molta gent el tradueix incorrectament amb pruna, però realment és de la família de l'albercoc. Es tradueix com albercoc japonès. O sigui, és licor d'albercoc japonès. Licor d'albercoc japonès. De fet, aquest que tenim aquí és el mateix, però en comptes de ser amb ume, és amb yuzu, que és un cítric japonès. O sigui, en comptes de dir-se umeshu, es diu yuzushu.
Yuzushu.
Val? Mm. Llavors, aquest, a veure, no sé si fer-lo... Em sembla que aquest el deixem pel final, perquè sí. Aquest és molt cítric.
Doncs va, tenim temps per fer-ne dos més.
Mira, doncs fem aquest, el Nigori Sake.
Que aquest és el que ens has dit que estava tèrbol. Per què és tèrbol, aquest sake?
Aquest és perquè, mira, que t'he portat aquí la normativa.
Sí, la estic llegint, però no...
Està en japonès, que diu que s'ha de filtrar, sempre es filtra amb una malla. El que passa que el Nigori Sake, deliberadament, es filtra poc. I llavors doncs, té aquest sediment de les partícules d'arròs que no han fermentat del tot. I també té un puntet més dolç.
Té un aroma ja...
Com, tu si veus això, la copa, què et sembla? Això? Com ho descriuríem,
sí,
això,
jo
els oients?
Això seria... mira...
Diries que és una horchata? No. Aigualida?
Seria una mena de... Quan bulls arròs, que et queda l'aigua, que deixes l'arròs a dins de l'aigua...
Sí. Sí, perquè aquest seria més aviat un el que se'n diu en japonès un usunigori, que és un nigori sake, o sigui, un tèrbol, però delicadament tèrbol.
Aquest, amb un arròs amb llet bo...
Ostres, sí.
Però bo, d'aquells que no passen per nevera. Jo sóc molt, molt fan de l'arròs amb llet, però sempre dic, no pot entrar a la nevera l'arròs amb llet. S'ha de fer, i sobretot,
ostres,
per
berenar. A mi m'agrada fresquet, A mi m'agrada més fresquet, l'arròs amb llet. Però sí, aquest, a veure, això t'ho pots fotre amb uns canelons, amb uns macarrons, amb uns... amb una beixamel, també. O amb una pizza, amb formatge, m'explico, o amb una salsa blanca o alguna cosa.
Mira,
així, per textura.
Sort no tenim l'Empar Molina per aquí, perquè si no segur que se'ns afegeix aquí en el... Si ho sap, arriba.
Mira,
venir,
doncs un dia la convidem també. Que
la convidarem.
Mira, aquest altre...
Aquest, a veure.
Aquest és de Tochigi, de la prefectura de Tochigi, que és on és molt típic les gyozas. I aquest es diu Uroko. Uroko... Yamaha i Jumma, i bueno, mira, no entrarem aquí en masses detalls, però bueno, bàsicament el que et volia ensenyar en aquest és que veus que té un color diferent, aquest?
Sí, que aquest és, sembla és molt filtrat, molt
és més
dauradet. Sembla envellit.
Aquest ja, no? aquest ja la tenia oberta, l'ampolla. Però veus més... És més rústic. Bueno, clar, aquí ara hem fet una barreja aquí de coses rares.
Bueno, no, però anem passant aigua a la,
sí,
anem
a la copa. Però bueno, aquest seria més com un...
Aquest més per un aperitiu,
Sí.
Mira, vaig a dir que aquest amb unes olives m'hi agradaria.
Sí, sí. Sembla... I t'has recordat una miqueta un... com una mena més moscatell, més torradet,
sí,
més...
Sí, sí.
Més una pansa torradeta, uns... No? Una mica un... Com es diu això? Uns pinyons, no? Una
sí,
cosa
sí,
així,
sí,
no?
O amb un ajo blanco, per exemple, veus?
Ostres, sí.
Amb un ajo blanco, amb unes sardines, allò que s'han marinat amb sal i sucre...
Aquest el que té, hores... que té aquest color daurat, sembla que sigui un sake envellit, per aquest color que té, tan daurat, però no ho és. I mira, i aquest, que és el de yuzu, que si t'agrada l'umeshu, el licor de... del barcoc japonès. Això és amb yuzu, que el yuzu és un cítric japonès molt, molt aromàtic, no? Que té la pell molts olis aromàtics, que fa això olor.
Això...
Bergamota, no? Bueno, a yuzu.
Clar, això podríem dir que seria, ara que ningú se m'enfadi, que no comencin a trucar a la ràdio, però seria, diguem-ne, la versió del limoncello que tenen a Itàlia, no? Al Japó, no?
Mira, sabia que ho diries,
Que sí?
Sí.
És que sóc tan obvi, Roger.
Sí. No, a veure, això... Mira, clar, això no ho puc dir amb antena, jo ara diran, ostres, si jo ara dic, si jo ara et dono la raó amb això, t'he de donar la contrària. Bàsicament és agafar una beguda fermentada, que és en aquest cas el sake, i infusionar-la amb una fruita, amb el yuzu. I aquest es diu Kodakara, la marca aquesta es diu Kodakara, i i és d'un celler que es diu Tatenokawa, que és molt conegut, és un lloc molt premium, diguem-ne, i aquest és de molt baixa graduació, té uns 8 graus només d'alcohol, i això entra sol. Això s'ha concebut, aquest producte, per la gent que no està acostumada a beure sake o a beure alcohol. Clar, en general.
Per començar.
Una cosa que entra superbé, no, això?
Clar, jo penso que...
Una miqueta més o què?
No, perquè, clar, és que...
Ves vas amb la moto.
Clar, vaig amb la moto avui i a més, hem de vigilar. I sempre hem de dir que quan parlem d'alcohol es pot prendre, però sempre s'ha de prendre, com diem, sempre en petites dosis, sapiguent i sent responsables de...
I jo també, sempre el consell que dono és el fer tastos amb sake, bueno, qualsevol altra cosa també, però això amb la cultura japonesa es fa, que és el... es diu, hi ha una paraula i tot, yawaragimizu, que és prendre aigua, és prendre la mateixa quantitat d'aigua que de sake, diguem-ne, no? I és una mica, doncs, per dissoldre-ho dins del cos i poder-ho...
Ara estic pensant que si aquí haguéssim de fer maridatges, per exemple, en productes catalans...
Però tu això, per exemple, t'ho prendries també amb les garoines o què? De la mateixa manera que et fas... Clar, perquè em dius alumeixo perquè té aquesta acidesa,
clar,
no? Aquesta...
Clar. Però, per exemple, veus, aquest, jo ara, amb un pastís, per exemple, saps aquests pastissos de pasta de full, amb fruites?
Oh, que bo. Oh, sí.
Et prens això, sí, seria
sí,
fantàstic.
Sí, sí, sí.
Clar,
sí.
És que cada
una aquesta crema d'aquella, no?
Sí, sí,
té
sí.
Com un color que recorda una mica la crema, no? També,
sí.
Així. I, per exemple, amb unes vieires, per exemple, t'imagines amb unes ostres o alguna
també.
Cosa tipus així?
Jo crec que, a veure, això que dius tu, que hi ha molts estils diferents, comporta també a que puguis fer moltes tipologies de maridatges o d'harmonies diferents amb el menjar.
Sí.
Però avui ens has fet un gran tast, diguem-ne, de sakes per començar una miqueta. Clar, com dèiem, aquí a casa nostra, a Catalunya, també en tenim de sake, un a la banda dels Pirineus
del nord i un al sud.
I l'altre a la banda del sud.
Sí, sí, sí.
Què et semblen?
Sí,
comencem bé a tenir sakes aquí a Catalunya,
sí,
no?
Sí, sí, sí. De fet, són els únics que es fan a l'estat. O sigui, també, eh? O sigui... Sí, sí, és molt innovador, no? Diguem-ne, que els dos que es fan aquí a casa nostra, doncs a més són els dos únics que, de representació també a nivell estatal, no? Un és a Tuixén, per allà a Lleida, diguem,
sí,
tocant
els
Pirineus, i l'altre està
a l'Ampolla,
també
no?
el nom de la població també té una mica de guassa, l'Ampolla, no? Allà al costat del Delta de l'Ebre, doncs allà també fan el
sake
Kensho, sí, sí, amb l'Humbert Conti. I sí, sí.
Doncs Roger, moltíssimes gràcies. Jo avui, si et sembla, amb responsabilitat, deixo la moto aquí. Podem anar a fer una passejada si no tens
sí,
res a
sí,
fer.
Sí, sí,
eh? I llavors ja...
D'acord.
Doncs moltes gràcies.
Molt bé, Pep. Doncs vinga, fins la propera.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase del senyor Charles Maurice Talleyrand, que diu: no es pot fer una bona política amb una mala cuina. I és que no pot ser. Per això estem aquí, clar, cada dia, de dilluns a divendres, a la Fonda de Catalunya Ràdio, per gaudir, cuinar, compartir i estimar. Adéu-siau i fins demà.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. Una passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund.
l'excel·lència perdrem la veritat. Ens cal parar per respirar. La senzillesa és pels cors més grans. Ens cal parar i sentir que la vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.